Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C-63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A-2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C-25 també un carril tallat a arbust en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat amb un carril tallat. I a més continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers d'aquesta zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon dia, obrim per vacances. Comencem el programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Mugurufa i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventat, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats de reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar, és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva, de pressa i corrents, perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit, dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Fa allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
Molt bon dia, Núria, però, molt bon dia.
Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Bacallà. Cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
Sí, correcte.
Molt bé,
correcte.
Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? Mm. I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi, en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues, tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom, perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I han dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu... Clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització, les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
Clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar. 2.500 correcte. Abans de Crist, això és molt abans.
Fa temps.
Molt de clor i havíem de posar l'aigua.
O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en cinturó, fa 4.526 anys, com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, m'haig de conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
Està complicat.
Perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
Us portaré molta cosa. Salut, bon
gràcies,
programa.
Gràcies, Enric. Que, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
I com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de Ona la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fan molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera. De començar cada dia, i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM, allí al Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
Bon dia, bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal, i és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir, després Tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva oració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva oració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
Per la seva banda, Salellas va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge. En aquest cas, l'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia a Lluc Salellas, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
Doncs ens d'obtenirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, fins demà.
Una abraçada.
La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
Doncs sí, la Guàrdia de Participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Magopop?
Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Magopo, com bé deies, van anunciar ahir la compra del teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots els artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
Hola a todos, somos Aitana
y el Mago Pop.
Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
Como artistas somos conscientes de, bueno, el papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura, y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitània, Aitana i Antoni Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
I per tancar l'actualitat barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
Adeu, gràcies.
L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
Bon dia. Una actualitat... Digues, Núria.
Tu. Digues.
Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebollís, responsable d'atenció ciutadana sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
Això pel que fa al Manar al Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
I en clau cultural passen cosetes a Targa.
Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
Molt bon dia.
Com va l'incendi d'Aigua Múrcia, com el tenim?
Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà el relleu de demà al dematí ja es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, l'humitat relativa augmentarà bastant.
Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
Gràcies, Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio.
Fins ara.
Obert per vacances.
Com comentava Mar, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista del nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, perquè jo la veritat que el Mundial no l'he seguit massa.
No l'he seguit massa.
He quedat com una experta, però...
La màgia de la ràdio, no?
Clar,
la trenquis.
Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
Suposo.
Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, ja ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etc. No?
Sí, si amplies la xifra de participants i de partits també és una qüestió econòmica, perquè òbviament doncs, són més partits, permet doncs, pujar la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades, com més actors entren dins el negoci doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc. I més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. O sigui, hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisión, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres, uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo, volia comentar-te també un fet d'aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets perquè es diguessin, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions, i més enllà de... no entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra, i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions, i la selecció iraniana en aquest cas va jugar partit amb unes condicions que eren inferiors, perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera, la FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
Mm-hmm. De fet, o sigui, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La meva relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlid durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar al partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació, que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això s'ha produït. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, s'ha sentit enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de la FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que la deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzaria aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, que, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va entrar de la butxaca, que no té cap mena de sentit, i aquest intercanvi de favors ha arribat doncs al cas més escandalós segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntari o involuntari, l'ensenyen la targeta vermella, i per tant es perdia el partit contra Bèlgica, i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA, o sigui, en teoria doncs no ha d'haver cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs s'ho van passar una miqueta van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'està doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir: per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i Balogun podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que, doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho, perquè també té les seves contres, no, evidentment.
Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
Sí.
Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers, o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, tots acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en donen un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit. Això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics. L'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
Bueno, ja
per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, segueixo fent el que vull, sí.
I no em doblega,
la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa que són els seus votants.
Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països, ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu. Per exemple, en el cas del conflicte, que sembla que no acaba mai, sempre entre Turquia i Armènia, que són òbviament dos estats que segueixen encara que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica, i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions, es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats, i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que té molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Digue, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci, però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol, però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus, si estan veient, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
Sí, ja ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. es van enviar molts joves a entrar a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà, per anar a lluitar si ets britànic. I queda com el record que una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, és, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com, però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat d'aquest, en aquest cas, doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires al mapa té cert sentit de que l'Argentina, doncs, controla aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Doncs sempre és com molt estrany de dir...
Perdona, la gent... disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema diguem, donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
Molt bé, perfecte, gràcies.
Adéu-siau.
Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
Segur que sí.
I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
Adéu-siau.
Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura. Territori Lectura. Territori Lectura.
Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
Diuen que l'estiu tota cuca viu, i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
Zit, 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 zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit. Al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals. La granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles, us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats? i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
Però no només de mites parla en Jordi, hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
A vosaltres per visitar-nos.
Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància, o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser que acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec, i que més important, és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar, i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fem Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme, i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fem Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga, i també iniciatives com Guanyem un Estiu Lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula, i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos, i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous, perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar, i aquest any l'hem obert per fer-la... això, oberta a tots els públics i a totes les edats.
Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per vacances, en una partida, quin joc els hi proposaries?
A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, o sigui que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaria amb les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
I moltes gràcies també, Noelia Silvera, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
Una abraçada.
Nosaltres tanquem aquesta primera hora. Després de les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.